Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncià Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habità entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et ben.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informa Ana Closa. La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, manté aquest dimecres una trobada amb entitats sindicals catalanes en plena negociació amb els socis d'investidura per tractar d'aconseguir suport a la reforma laboral. Des de la seu d'UGT Catalunya, Sílvia Muñoz, bon dia.
Una petita gira que ja tenia previst fer divendres de la setmana passada, però que finalment la va ajornar pel seu confinament després de donar positiu en Covid-19. Ara a les 12 es troba amb representants d'UGT Catalunya a la seva seu i a 12:15 farà atenció als mitjans. A la tarda està previst que visiti Comissions Obreres, on a més participarà en una assemblea amb representants de sectors com l'hostaleria i el comerç, centrat sobretot en dialogar sobre la reforma laboral. Des d'Unides Podem han subratllat que la visita adquireix una important càrrega simbòlica i que visibilitza el múscul i sintonia amb els principals sindicats, sobretot en el marc de la nova reforma laboral.
Gràcies, Sílvia. I pel que fa als béns immatriculats i les errades que va fer públiques la Conferència Episcopal Espanyola, després de la reunió entre el president de la Conferència Episcopal, el cardenal Joan Josep Omella, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Barcelona n'ha detectat només dues en el si de l'arxidiosi. Dos béns que apareixen duplicats en el llistat elaborat per l'executiu espanyol i que es tracten de la casa rectoral i el pati d'entrada al temple de Santa Anna i el claustre gòtic i la basílica de la Mare de Déu de la Mercè i Sant Miquel Arcàngel. Més notícies. Un informe sobre habitatge de Càritas de Girona estima que hi ha unes 4.000 llars gironines que no tenen ni aigua ni llum i que el 75% no disposen de calefacció. L'estudi pioner en l'àmbit de la diòcesi gironina conclou també que dels que tenen accés a aquests serveis bàsics, un de cada 5 no hi poden fer front econòmicament. A més, l'informe detalla que un 60% dels atesos viuen risc de patir dificultats d'habitatge i que més d'un 43% resideixen en habitatges ocupats, rellogats o cedits. L'entitat alerta que la pandèmia ha accentuat les problemàtiques relacionades amb l'ocupació i l'accés a l'habitatge i temen que les dades continuïn empitjorant. Canviant de qüestió, l'Audiència de Girona ha condemnat a 3 anys de presó l'exalcalde de Vilobí d'Onyar, Joan Busquets, per afavorir empreses de les que era administrador o conseller delegat. Fiscalia i Defensa han arribat a un acord per rebaixar la pena a la que s'enfrontava inicialment per falsedat documental continuada, delicte de continuat de prevaricació i negociacions prohibides. No haurà d'entrar a presó amb la condició de no delinquir durant un termini de 4 anys i pagar una multa de 2.700 euros. També li han imposat penes d'inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic i multes. A la sala de visites, l'exalcalde ha reconegut els fets. En clau de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 4 homes de 18 i 19 anys com a presumptes autors de 2 delictes de robatori amb força a l'interior de vehicles a Tarragona. A 2 d'ells també se'ls atribueix un delicte de resistència i desobediència a l'autoritat. Escorcollats pels Mossos, els van trobar amb material susceptible per cometre robatoris com un martell, un ganivet i un cúter. Encara en successos a les Borges Blanques, els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes de 25 anys i 2 menors d'edat com a suposats autors de 2 robatoris amb força. Els detinguts s'haurien emportat diners i la màquina de canvi d'automàtic d'un bar del municipi. Posteriorment, també haurien robat eines elèctriques amb un valor total de 7.000 euros d'un magatzem. I ara els esports en Xavi Toscano.
Comencem amb tennis de Nil Medvedev, número 2 del món i un dels favorits a guanyar l'Open d'Austràlia. Està contra les cordes. Félix Auger-Aliassime li ha guanyat els 2 primers sets, 7-6 i 6-3, i obliga a Medvedev a posar-se les piles si vol accedir a les semifinals del torneig. El partit està ara mateix al tercer set i, de moment, estan empatats a 4 jocs cadascun. Pel que fa al motor, Fernando Alonso ja està recuperat i pot començar els entrenaments per preparar la nova temporada de Fórmula 1. Ara farà gairebé un any, l'11 de febrer del 2021, l'asturià va ser atropellat mentre practicava ciclisme a Suïssa, un mes abans de l'inici de la pretemporada, que el va obligar a operar-se de una fractura a la mandíbula. Aquest hivern ha tornat a passar pel quiròfan perquè li retiressin les plaques de titani que li van col·locar llavors i ja pot començar el treball físic de recuperació. Alonso calcula que estarà a punt per començar els testos de pretemporada, uns testos que finalment duraran 6 dies. La Fórmula 1 ha comunicat aquest matí que els primers 3 testos es faran a Barcelona i els altres 3 finals es faran a Bahrein, que serà el mateix circuit on arrencarà la temporada. La notícia arriba el mateix dia en què, pel que fa a les motos, s'ha confirmat també la recuperació de Marc Márquez. El de Cervera ha recuperat els problemes de visió doble que patia i el 5 i 6 de febrer estarà present a les primers assajos de la pretemporada.
Gràcies, Xavi. I ara us deixem al matí a Ràdio Estel, a Mercè Raga i al seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a la una.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat i a l'app Ràdio Estel Oficial.
Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Vuit minuts ara mateix que passen de les 12. Iniciem nova hora aquí al matí a Ràdio Estel amb Pau Font i la Tecnopèdia.
La Tecnopèdia.
Benvinguts a la Tecnopèdia, amb Pau Font, expert en comunicació, continguts digitals, audiovisuals, educació i altres temes. També el Pau ha estat professor de formació en diversos àmbits, fa xerrades, conferències arreu i, per cert, el podeu trobar, si voleu saber més, a Twitter com @pau_font. Pau, què tal, com estàs?
Què tal? Molt bon dia.
Avui parlarem d'arxius al núvol.
Correcte. Recordeu quan no hi havia internet? Això és una frase de boomer, de
superboomer. Això ja és d'una altra generació, no?
La gent jove esteu a preguntar, però com podíeu viure,
sense internet?
I sense Google, no? Bé, és una mica broma, però potser vivíem més tranquils, eh? Això també sí que és de persona gran. Potser veiem més tranquils, eh? Google actualment és d'ús massiu, sí, a Espanya, tot i que altres països no ho és. Això ho he dit a algun altre programa. I al final, quan va sortir Google, jo no sé per què va triomfar. És a dir, abans teníem altres sistemes per guardar arxius, Dropbox, que encara existeix i el fan servir, i altres sistemes, però potser jo el que diria és que Google era més intuïtiu, més fàcil i més bonic. Crec, no sé, segurament van posar molts milions de dòlars o d'euros perquè ens ho creguéssim, no? Però diguéssim que va ser molt bèstia com vam passar de més o menys tenir diversos sistemes a tenir-ne un massivament a Espanya. Us volia parlar dels arxius al núvol, el cloud, que en diuen, eh? Quan diem núvol, volem dir l'espai que no veiem, però fem servir. Us asseguro que no està al cel, aquest núvol, eh? Està en grans servidors a la Terra, al planeta Terra, de moment, ben protegits i vigilats nit i dia. No n'hi ha un de sol de servidor, perquè la gent es pensa, no, hi ha una habitació on Google té els arxius.
No, arxius?
Amb una habitació no faríem. O sigui, penseu, és molt difícil d'imaginar, és com quan parles de l'univers, no? La gent que en sap, doncs sí que ho sap, però els que no, diem, oh, és que hi ha no sé quants mils de milions d'estrelles. No quantifiquem quan és, no? Doncs d'arxius igual, no? Quants arxius tenim nosaltres, i el del costat, i l'altre, i l'altre, i tots els usuaris, els milions d'usuaris de Google? Doncs això està desat en diversos servidors, precisament diverses grans naus on hi ha moltes màquines molt grosses per desar-ho tot, perquè hi ha una cosa del núvol que no pensem massa, que és que i si un dia cau tot? És a dir, aquesta por hi és en l'usuari, o potser jo crec que ja l'hem perdut. Tu a casa, quan tens un disc dur que et falla i se t'espatlla, pateixes perquè ho perds tot. Clar, no ens imaginem un escenari on Google ens digui l'endemà, mireu, ahir a la nit ho vam perdre tot i no teniu res. Això, si passés, enfonsaria mig planeta. Perquè, de fet, jo, inclús a nivell personal pot ser greu, però a nivell empresarial hi ha empreses que tenim o tenen tot el sistema basat en Google. I, és clar, suposo que llegint la lletra petita deu posar, bueno, si mai hi ha un problema molt gros, no ens fem responsables, no? Per tant, estem una mica penjant d'un fil.
Mira, mai millor dit.
Sí, per què? No. Que t'ha passat alguna cosa?
No, ja t'ho explicaré.
Doncs, tenint en compte que Google és gratuït perquè ho paguem en publicitat, sí, quan ho fem servir, però Google també té una opció de pagar. Ah, us sorprendrà. També pots pagar.
Doncs sí. Ah, sí. A Google?
Sí, pots pagar si vols. De fet, jo ho faig. En el cas de Google Drive, que és el... Tots ho coneixeu una mica, eh? No faré una classe sobre què és Google Drive i tot això, però per desar els arxius, Google Drive, de sortida, pots tenir 15 gigabytes. Que dius, ui, és molt. Bueno, era molt. I a cada vegada és menys, perquè un vídeo pot pesar 2-3 gigabytes. Per tant, o més. Per tant, em poses 10 vídeos i s'ha acabat l'espai. Abans era molt més espai, 15 gigas, no? En aquest cas, si poses això, vídeos, fotos, s'omple de seguida. Molts ja hem rebut el missatge diverses vegades que t'estàs quedant sense espai d'emmagatzematge, no?
Visc amb aquest missatge.
Vius amb aquest missatge, sí.
Què ets de fer?
A veure, no sóc ningú per donar consells, però d'entrada has de llançar coses que no necessites, que no saps que tens. Que aquest és el tema. És a dir, quan volem esborrar espai, això en vam parlar un dia, quan volem esborrar espai, ja em sap que ho vaig explicar fa un parell de setmanes, el que heu de fer és esborrar arxius molt grans, no molts de petits. Val. Doncs segur que hi ha coses que un dia vas penjar, alguna cosa que dius, i allò encara hi és, mira el que ocupa, doncs es pot esborrar millor. Jo, mireu, no vull fer propaganda dels serveis de Google, eh? No em paga Google ni m'ha dit res ningú, però us ho explico com a usuari. Gratuïtament tens 15 gigas, jo pago 1,99 euros al mes, o sigui, una mica més que un cafè al mes, 2 euros, i tinc 100 gigas en comptes de 15. A mi això em va molt bé, bàsicament perquè el volum de coses que moc, sobretot perquè faig molts vídeos, i et passo això, et passo allò, la veritat és que em va molt bé, no? I, però n'hi ha de més. Si vols tenir 2 terabytes, que és molt més, o 5 terabytes, doncs val ja 10 euros o 25, eh? Però no és car. Ho dic, no, ja us dic, no represento a ningú, eh? Però no ho trobo car. 2 terabytes és molt espai.
Però, val, Pau, però llavors, per la gent que ens estigui escoltant, que sigui usuari, o sigui, que faci... que serveix el mòbil per lo bàsic, diguéssim. Sí. Quan necessitaria?
És que lo bàsic... Mira, està bé que diguis això, perquè lo bàsic per la gent és tenir fotos i vídeos, no tenir Words.
Clar.
És a dir, un Word, entengueu-me, un arxiu de document de text, o un full de càlcul, un Excel o similar, no ocupa res, no pesa res. Molt poc. Podem tenir milers al cloud, a l'ordinador, no pesen molt, no? A menys que hi hagi milions de fotos a dins, però tot i així no pesen molt. El que pesa un vídeo, ni que sigui d'un minut, igual equival a 1.000 words. Ho dic a lo bèstia. És a dir, per tant, no, és que vaig penjar 30 vídeos de les vacances i 2.000 fotos i s'ha omplert, esclar. És a dir, és que pesen això, els vídeos avui en dia, no? Per tant, la gent que no fa servir vídeos i fotos, que no n'hi deu haver, però aquella gent que teniu, feu fotos a l'ordinador, amb el mòbil, i els voleu penjar al vostre sistema del núvol, de seguida se us omplirà. És una mala elecció. És a dir, realment ho voleu desallar?
No ho recomanes, doncs, eh?
No és que ho recomani o no. Feu un plantejament de necessitats, no? És a dir, vull comprar un magatzem petit i vull posar-hi la compra per 1.000 persones. Bé, doncs, no quadra a nivell de pes. Heu de decidir què necessiteu. Ja us dic, jo ja fa temps que ho faig, eh? I són 2 euros al mes, que, vaja, qui més qui menys els pot pagar, i multiplico per molt l'espai que tinc. Tot i així se m'acaba omplint, també, perquè els humans som així.
Home, quan tens una cosa...
Tens
no?
un pis més gran... I l'omples igual, no? Per tant, en fi, l'avantatge de tenir els documents al núvol... per què ho fem, això, diguéssim? Per què no us tenim a l'ordinador, els documents, no? Perquè hi ha més espai i és gratis, entre cometes, perquè l'ordinador l'hem pagat, però un cop pagat ja està, no? Bé, tenim els arxius al núvol perquè podem accedir des de diferents dispositius. És a dir, tenim un ordinador portàtil, una tauleta, un mòbil, o el que sigui, un ordinador sobre taula, i tenim el mateix arxiu al mateix lloc per poder-hi accedir des de qualsevol ordinador del món.
Això.
Aquest és el tema.
Clar,
perquè,
és
si no, abans què fèiem? Abans, doncs, fèiem un document. Això la gent, la generació Z, escolteu, una altra batalleta. Quan fèiem un document de Word, no a Google, perquè no existia ni internet, diguéssim, o existia internet, però no a Google a nivell nostre, què fèiem? Enviàvem per mail adjunt el document Word a l'altra persona, se'l descarregava, el modificava i ens el retornava. I així, amunt i avall, amunt i avall. Era més lent, és evident. Ara aquests sistemes ens permeten compartir un arxiu i editar-lo diverses persones al mateix lloc. Per tant, és còmode, perquè penseu que abans enviaves aquest arxiu de Word i l'altre no tenia la mateixa versió de Word i no el podia obrir. Era una mica dramàtic abans. En canvi, ara aquestes incompatibilitats no hi són.
Ah. Clar, Pau, ara hem parlat dels avantatges, no?
Sí.
Però, va, com a l'escola, no? M'encanta això de caldria millorar.
Necessita millorar, no?
Necessita millorar, sí. No? És la nota.
Sí.
En què necessita millorar?
Mireu, jo Google sempre m'ha sorprès. A veure, és una gran empresa, han fet grans productes, però Google té aproximadament uns 60.000 treballadors. Jo considero que molts dels productes que tenen, n'han fet molts, eh? No parlarem de tots perquè és inabastable, però crec que hi ha els programes que fan servir, diguéssim, la plataforma, està poc actualitzada i poc cuidada. Jo crec que viuen una mica de rendes, Google. És a dir, tenen molts usuaris, van fent... Per exemple, ho explicaré, no? El Drive, el Google Drive, és pràctic, però és molt pobre. O sigui, per exemple, no pots veure els arxius ordenats per pes, pel que pesen, no? He d'esborrar els arxius, això que dèiem ara, no? Esborrar els que pesen més. Que jo sàpiga, i si no que algun oient ens ho digui, no es pot organitzar el Drive per pes. Ostres, és una cosa molt bàsica que podíem fer als anys 90. Per tant, jo crec que es podria fer, no? No acabo de veure clara la usabilitat quan el Google Drive, com sabeu, tens les teves carpetes pròpies i les que han compartit amb tu. Hi ha un lloc on ho pots seleccionar, però visualment és el mateix. I a vegades estàs navegant i no saps si estàs en una carpeta teva o en una d'algú altre.
Compartida.
I això és un perill, i ha passat més de 2 i segurament de 1.000 vegades, que esborres una carpeta que era d'una altra. Per sort, l'altra no ho perd, però l'arxiu pot ser que sí. És a dir, no sé, hi hauria d'haver com colors diferents, ni que fos. De dir, això és una carpeta d'una altra, no ho sé, m'ho invento, no tinc la solució, però d'allò. Per exemple, les fotos de Google es guarden a Google Fotos, vale? Però no hi són al Drive. Sí, hi són a dins del teu usuari de Google,
sí.
Però al Drive no. No hi ha una carpeta que digui fotos meves. Llavors, a vegades, és pràctic, no? En fi, jo crec que es podria fer una millora. El Drive és igual des de fa molts anys. Com a mínim a nivell visual nostre, potser internament han canviat coses, no? Després té altres serveis que jo trobo, fins i tot diria, que em perdonin si m'escolten els de Google, no crec. Però
mai se sap,
no? Google Sites, Google Sites,
sí,
és per fer webs. Fa molts anys que existeix.
Però per fer... O sigui, jo, per exemple, com a usuària
sí,
del Drive,
una,
puc fer una web?
Una petita web.
Des d'aquest Google, des del mateix
sí,
Google Drive?
Sí,
no ho sabia.
Però és molt xurro.
És... Val.
Molt.
Ja està, ho has dit.
Ho fan servir molt a les escoles, perquè...
Ah.
Sí, perquè com que moltes escoles tenen Google Education o altres serveis que té Google, és fàcil. El nano li diu, escolta, fes un site, es diu ara, fes un site sobre la ciència política del segle XXIV. Molt bé. I llavors allà posen quatre fotos, quatre textos, i ràpidament un alumne de primària ho pot fer. El que passa que jo no entenc per què ells no han fet una versió, diguéssim, per nens, i una versió tipus WordPress o tipus alguna altra plataforma
per
que et permeti fer la web.
O sigui, Pau, el que estàs dient és el Google Site, no?, que podem trobar al Drive.
És molt simple. És per fer una pàgina molt, molt simple, molt, molt... No té plantilles, pràcticament. És... No ho entenc. En l'era que estem, crec que van molt tard, no? En fi, una altra cosa que sí que fem servir molt és el Google Meet. Aquest que hem fet servir per la pandèmia, sobretot.
Home, i més ara, no? Clar.
Per fer videotrucades i de més. No l'han evolucionat? És a dir, hem estat un any i mig fent-lo servir molt i hi ha altres sistemes que alguns hem conegut paral·lelament a Google Meet. Com
per tu, quin és el millor sistema per fer aquestes videotrucades? En tens algun predilecte? O?
Millor... És que depèn de què necessitis. Si ets poca gent, si ets molta gent, si vols molta qualitat, si vols que poder interactuar molt amb els altres i escriure coses o fer esquemes. Diguéssim, hi ha Microsoft Teams, que es fa servir molt a nivell d'empresa. Està bé, però no sé, n'hi ha diversos. Jo n'he provat diversos i un té una cosa bona i l'altra dolenta. Diguéssim, no m'acaba d'agradar. Per exemple, Google Meet, si no recordo malament, té una opció molt bona, que és que quan poses la visió de graella, que veus totes les cares, pots posar-ne 50 de cares. En altres programes, no. En veus 8 i has de passar pàgina per veure la següent gent, no? És a dir, però no he vist gaire evolució. Per exemple, el Zoom té un molt bon reconeixement facial i et permet posar fons molt fàcilment. El Meet, no. Et surt molt malament, el fons molt mal integrat. És a dir, fa molt temps que ho hem fet servir molt massivament i no he vist... Si més no, ja us dic, el resultat potser n'he estat investigant molt, però no he vist grans avenços. No he dit, hola, que guapo el Google Meet després de 2 anys.
Uh-huh.
No.
I el Skype?
El Skype fa molts anys que existeix, tampoc ha evolucionat massa. Jo crec que és un sistema que deu haver patit. No ho sé, això potser m'estic de la baix. Potser s'ha fet servir molt aquest any, però no ho sé. Llavors, el que passa que el Google, el Skype i el Teams i així has de tenir com... un programa, un compte especial que no és el de Google, normalment. Et pots loginar amb Google, eh? Google Meet és molt pràctic perquè estàs a dins del Gmail i, plum, arrenques una reunió, no? Per tant, no, tots els sistemes són bons, però a mi no n'hi ha cap que digui, buah, brutal. Segurament n'hi ha algun que no conec, per això estem aprenent sempre, no? Però, de fet, Google, sabeu que per arribar fins aquí ha fracassat una barbaritat.
Això és el camí cap a l'èxit, no? També, una
sí,
mica. Els petits,
però, sí, però,
els grans o petits errors, no?, et porten a millorar.
Sí, però molta gent, quan parla d'equivocar-se i aprendre, ho diu de boquilla, eh? Però no ho practica.
I ells ho han practicat?
Ostres, volguent o no, hi ha coses que poder alguns ni recordeu, eh? Però hi havia Google Wave.
Ui!
Google Wave pretenia ser un Google Drive per empreses, va anar malament... De fet, ara Google és propietària de YouTube, com bé sabeu. Però abans hi havia Google Videos. No va funcionar. Van fer el Google Reader. El Google Reader era un lector de notícies d'aquests d'RSS i el van tancar el 2013 perquè tampoc acabava d'anar. Van crear una xarxa social que ho havia de petar, que es deia Orkut. Orkut. I clar, el 2014 ho van deixar córrer. No, han creat moltes coses, algunes
Orkut.
Que funcionen, algunes no. Orkut el que els va passar és que tot el món va funcionar força, però als Estats Units no. I com que el gran mercat per ells i pel món tecnològic als Estats Units ho van deixar. I una cosa que sí que us recomano, que sí que, si no coneixeu, és curiosa, és Google SketchUp. És un
SketchUp.
Nom complicat, eh?
Mm-hmm.
SketchUp.
De què va això?
És un programa online molt fàcil per fer coses en 3D. Dius, mira, voldria fer, no sé, la meva habitació, voldria fer una escena, tal, però molt simple, eh? No és per fer un videojoc, eh? Els senyors que fan videojocs de veritat no ho fan amb Google SketchUp. Però per fer una cosa una mica... Mira quina gràcia. Hi ha el Google SketchUp, val? Sketch és esbós, és... Sí, un esbós, ja ho he dit bé. I llavors, el bo que té a Google SketchUp és que darrere té una llibreria brutalment gran feta pels usuaris que es diu Google 3D Warehouse, un repositori, un espai on hi ha milions d'objectes en 3D ja fets per altra gent que pots incorporar en els teus projectes que facis. No? Google SketchUp, proveu-lo, és gratuït. També de sortida, i després, si vols més, però pots fer coses molt xules.
Pau, i amb quina paraulota d'aquelles tecnològiques has triat avui per il·lustrar-nos en aquest final del Tecnopèdia?
Doncs mira, avui ja surto de mare, em porto tres de paraules.
A veure, quines són?
Internet, intranet i infranet. Internet, intranet i infranet. Semblen iguals, eh?
Però no és el mateix.
No, no és el mateix.
Escolta, però és paraulota, eh?
Bueno, n'he portat tres perquè s'assemblen i m'ha fet gràcia. Ah. Pot ser, no?
No, sí,
si vols, te'n dic una cada setmana, però jo penso que tenien relació.
Tira.
Mira, internet ja sabeu què és. No,
va,
us ho explicaré.
Tenim xec, no? Sí.
Intranet, interior. Intra és aquest espai privat que tenim a la xarxa en què diversos usuaris poden tenir accés a documentació compartida, normalment en una empresa, col·lectiu. Sabeu aquelles pàgines que dalt posa espai privat, cal registrar-te, diguéssim. Ja,
sí.
Ja, per exemple, a les universitats o en altres àmbits tenen un espai d'usuari privat, no? I allà has de posar un usuari i una contrasenya que, si no tens, no hi pots accedir. Bé, això és una intranet. Un cop accedeixes aquí, hi ha tota una sèrie de... Una pàgina web, podríem dir, interna, en què allà hi ha informació, fitxes, notes, el que sigui. No, les escoles en tenen totes, pràcticament. És a dir, entres en un espai privat per usuaris privats. Això és una intranet. I infranet, són tot de servidors de dades connectats a internet, però que la seva informació no està classificada pels cercadors públics.
A veure, això què vol dir? Sí, això ja comença a pujar de nivell.
No, és a dir, a veure, el món a internet n'hi ha una part visible i una part invisible. És a dir, hi ha una part que hem de trobar, una part que podem cercar, d'informació, de botigues, del que sigui, d'oci, però hi ha una part, doncs, que no necessitem veure per res. Però s'estan constantment passant dades entre màquines, podríem dir, entre grans servidors, perquè nosaltres puguem tenir la informació quan toca. Doncs això és aquesta infranet, que està per sota, diguéssim, de tot el que és visible pels usuaris convencionals.
Pau Font.
Soc jo mateix.
Gràcies.
Molt bé, a reveure.
I seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. Després de posar punt i final a aquesta tecnopèdia dels dimecres, ara mateix 2 minuts i ja ens situem a 1:15. I en aquest moment el que volem fer abans d'obrir l'espai de salut natural per tothom és connectar amb el Parlament, on hi ha la nostra companya, la Judit Caselles, que, per cert, està seguint la sessió de control al govern català. Bon dia, Judit.
Bon dia, Mercè.
Judit, per què ha estat tan marcada la secció a hores d'ara?
Doncs el tema estrella a hores d'ara està la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern per al 2030. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reiterat el seu compromís perquè es farà una consulta a l'Alt Pirineu i a l'Aran per si volen acollir els Jocs i que aquesta consulta serà vinculant.
Perquè si el territori ha de voler, en tot cas aquests dies se n'han dit moltes coses de la candidatura als Jocs Olímpics oberts de 2030, però el que és cert és que si el territori no ho vol, no hi haurà jocs.
Aragonès, doncs, tanca files amb la polèmica dels últims dies. Per una banda, assegura que els veïns seran els que tindran l'última paraula i, per altra banda, segueix sense incloure-hi el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès, tres comarques que també voldrien participar en aquesta votació.
De fet, una polèmica que ens estàs explicant, doncs, que s'ha traslladat al Parlament de Catalunya avui, Judit, però que també aquest matí, al matí a Ràdio Estel, en Pol Marçà també ha tingut, doncs, el seu moment d'atenció a l'espai, la tertúlia. Però escolta'm una cosa, Judit, ja se sap quina pregunta serà la de la consulta?
De moment, no. A hores d'ara, el govern assegura que seguirà treballant en l'informe tècnic, avaluarà l'impacte ambiental i també econòmic que tindran aquests jocs. De fet, aquest divendres hi ha una trobada entre Aragonès i el president de l'Aragó, Javier Lambán, per abordar precisament aquest tema, el dels Jocs Olímpics. La trobada serví per calmar les aigües després que Lambán a la Generalitat perquè només contempli l'Aragó com un complement per celebrar els Jocs i no hi hagi un tracte d'igual a igual. I precisament aquesta crítica també l'ha feta avui el líder de Ciutadans, Carlos Carrizosa, aquí al ple.
Ustedes se están resistiendo a presentar una candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en pie de igualdad y conjuntamente con Aragón. Y lo hacen contra el criterio del COE, contra el criterio del gobierno de Aragón y contra el criterio también del gobierno de España. Ustedes lanzan un mensaje de soberbia.
Ja veus, Mercè, que Carrizosa acusa a Pere Aragonès d'actuar amb soberbia.
Però, de fet, Judit, si no m'equivoco, no ha estat sol Carrizosa, sinó que el govern de Pere Aragonès ha rebut més crítiques, no?, al voltant d'aquest tema.
Sí, exacte, la dels comuns, que es queixen que aquestes alçades el govern no contempli prou l'impacte ambiental que suposarà celebrar uns Jocs als Pirineus. Així s'hi referia la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach.
I, a més, de moment estem a cegues. A dia d'avui no sabem encara l'impacte ambiental, no sabem quines seran les infraestructures que implicaria, no sabem ni tan sols si n'hi haurà neu al Pirineu i tampoc quan costarà. Vostès, en el cas del canvi climàtic, estan gairebé actuant com si foren Meryl Streep de la pel·lícula Don't Look Up.
Doncs veurem què passarà en els propers dies, Judit, però és que em sembla que en aquest ple hi han passat més coses.
Sí, hi ha hagut una nova topada, volíem dir, entre Junts per Catalunya i Esquerra sobre la taula de diàleg. Albert Batet, de Junts, ha tornat a qüestionar la taula perquè diu que no dona fruits. Recordem que hi havia d'haver una nova trobada entre el govern català i espanyol a principis d'any, estem a finals de gener, i encara no se sap quin dia serà. A tot això, Aragonès li ha replicat que concretarà la seva proposta per resoldre el conflicte el 14 de febrer, a la conferència que faran motiu del primer aniversari de les eleccions catalanes.
Doncs, Judit Casella, està bé. Ben segur que estaràs en el nucli de tot plegat i ens ho explicaràs aquí a Obrim Fil al matí a Ràdio Cel. Però escolta'm una cosa, abans d'acomiadar-te, diria que avui al Parlament també hem tingut constància que el PSC ha presentat un document, no?, per millorar la transparència a la Cambra Catalana.
Sí, segons Avançat RAC1 i ha confirmat Ràdio Estel, ha estat la diputada dels socialistes, Assumpta Escarp, qui ha proposat crear una unitat al Parlament que tingui gent formada en transparència, tot plegat després que ahir el Parlament eliminés del tot les llicències per edat, aquests sous que cobraven els funcionaris que no treballaven i que pujaven a 1,7 milions d'euros.
Doncs, Judit, si et sembla, et deixem que continuïs treballant aquí en la immensitat del Parlament de Catalunya. Seguirem, de fet, totes les novetats que hi hagi als butlletins informatius d'aquesta casa i també a l'Estel Migdia. Cuida't molt, Caselles.
Igualment. Fins després, Mercè.
Doncs vinga, nosaltres tanquem fil avui. Ja sabeu que aquí al matí a Ràdio Cel els dimecres el que fem doncs, és posar una mica, obrir una mica la finestra de la política a la part magazine, però ara retornem aquí perquè el que volem és marxar primer de tot a publicitat i després obrim l'espai de salut natural per tothom. Per què? Perquè volem respondre als teus dubtes mèdics. Com ens els pots fer arribar ara mateix fins a la una? Ens pots enviar una nota de veu al 663-99-30-62 o un correu al matí@radiostel.cat. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHK que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Salut natural per tothom.
5 minuts ara mateix i escaig que passen de 2:15. Com dèiem, seguim avançant al matí a Ràdio Estel. Moment de cobrir aquella necessitat mèdica que tu tinguis, aquell problema que et rondi pel cap i que vulguis doncs, saber la resposta dels professionals especialistes mèdics com són el doctor Jacinto Valverde i el doctor Juan Márquez. Trobaràs resposta a aquells dubtes. El salut natural per tothom. Fins a la 1 del migdia pots fer qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a almatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Doncs ja ho saps, així de fàcil ho tens. A partir d'ara i fins a la 1 aproximadament, ens pots fer arribar aquella nota de veu al 663 99 30 62 o un correu al matí@radioestel.cat amb la teva pregunta. Avui aquí, el doctor Jacinto Valverde. ¿Cómo estamos, doctor Valverde?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Madre mía, pasaba ya una semana.
Una semana ha pasado, sí.
Una semanita, ¿cómo está usted? ¿Está enterito o no, doctor?
Por ahora sigo entero, afortunadamente para mí. Pero bueno, ahí vamos.
¿Cómo, a ver, qué balance haría de la evolución de la pandemia, doctor?
Bueno, favorable. En esta última semana haría un balance más favorable que la semana anterior. La incidencia a nivel general ha ido bajando poco a poco, no muy rápido, pero poco a poco. Lo único que me preocupa es que donde mayor aumento de incidencia ha sido en los niños, ¿no? Y sobre todo en los niños no vacunados. Bueno, eso es preocupante en tanto en cuanto esos niños luego llegan a casa y ven a los padres y ven a los abuelos y puede haber reinfecciones. Pero a nivel general, y aquí en Madrid, ha bajado la incidencia, ha bajado el ingreso en planta, se mantienen los ingresos en UCI y lo que también me preocupa muchísimo es que sigue habiendo muchísima cantidad de fallecidos, ¿no? Y bueno, pues eso te hace que pensar que quizás los pacientes que han ingresado en esta sexta ola, que se han contagiado de Omicron o de Delta antes de que viniera Omicron, pues en muchos no tenían la pauta completa de vacunación o incluso no estaban vacunados.
Yeah.
También ha habido reinfecciones de gente con la pauta completa, por supuesto, pero que la mayoría ha sido así, y sobre todo que han sido personas que con patologías previas e incluso, y eso ha hecho que la enfermedad sea más grave, ¿no?
Claro, doctor. En nuestro caso, en Cataluña, las restricciones se acaban este viernes. Pero es así, de momento se mantiene el ocio nocturno cerrado, ¿de acuerdo? Y se está evaluando el fin del certificado COVID. ¿Usted cree que es el momento para bajar la guardia, entre comillas, ya me entiende? ¿O tendríamos que dar una semana más?
Yo creo que todavía no se debe de bajar la guardia, ni muchísimo menos. O sea, creo que la gente todavía debería de estar preocupada porque a pesar de que vamos bajando la incidencia, si esa incidencia es lenta, ten en cuenta que en otras oleadas tenemos la experiencia de que cuando se baja ya y se doblega la curva, en la parte de meseta o en el descenso, todavía hay casi un 2% de gente que se puede contagiar. Y eso todavía puede hacer que haya pequeñas exacerbaciones de la bajada, ¿no? Entonces yo creo que es un poco pronto. Yo, si a mí me lo preguntaran...
Sí, sí.
Y de mí de...
Opinión de doctor Valverde. Doctor.
Yo seguiría todavía como estábamos hasta ahora, un tiempo más, hasta ver cuál era claramente la tendencia o la rapidez en la bajada de la incidencia. Es mi opinión, ¿eh?
Uh-huh. Doctor, vamos a hacer una cosa. Como ya sabe, en los primeros minutos del espacio hablamos de alguna tendencia, alguna enfermedad, alguna dolencia, y luego pasamos a las preguntas. ¿Le parece?
Cuando tú quieras.
Vamos allá. Porque fíjese, claro, yo he empezado el espacio preguntándole, pues, qué balance, ¿no?, haría de la evolución de la pandemia en términos generales. Pero, doctor, ahora queremos ir al otro extremo, si me lo permite, ¿no? Porque muchas veces estamos tan preocupados y tan ensimismados, de alguna manera, pues todo, obviamente, con lo que nos está pasando, que, por ejemplo, nos cuesta desconectar un poco de nuestro día. Claro, esto puede traer consecuencias a nuestra salud. Estamos hablando, y usted me lo podrá ratificar, de hecho con el doctor Márquez estos días hemos hablado ya también aquí en el espacio, problemas en el momento de irnos a dormir, problemas de ansiedad, problemas fins y tot, ¿no?, de salud mental más graves, doctor. ¿Cómo desde la medicina natural podemos llegar a ese punto de decir, bueno, desconectemos, hacemos un parón, ¿no?, y para luego volver a conectarnos? No sé si me he explicado bien, doctor.
Hombre, quien tenga esa capacidad mental, fenomenal por él.
Le damos un premio, doctor, porque eso...
Por supuesto, no es nada
fácil. No es fácil.
Y menos en el periodo en el que desgraciadamente nos está tocando vivir, ¿no? Hombre, eso sería lo ideal. Es decir, bueno, mira, va, me cojo unos días de asueto, me pierdo de
Ara.
Coreta en una cueva, o me voy de meditación trascendental a la Aconcagua, pero eso no puedes hacerlo. Tú tienes que seguir con tu día a día, tú tienes que seguir trabajando, tienes que seguir enfrentándote a los problemas de salud, laborales, personales, familiares, etcétera, etcétera, y no te queda más remedio. Y uno flaquea y termina flaqueando, y lo puedes manifestar pues como insomnio, ansiedad, depresión, melancolía, mal humor, inapetencia, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué puede hacer la medicina natural? ¿Qué pueden hacer las complementaciones alimenticias? Bueno, pues si uno se encuentra así, o hay algún familiar o amigo que te dice, oye, chico, algo te pasa porque has cambiado el carácter, no eres el mismo, estás más triste, menos comunicativo, lo primero es comentarlo con tu médico de cabecera, que es el que de verdad te conoce, es el que de verdad debe empezar a iniciar un seguimiento e incluso un tratamiento. Nosotros podemos complementar ese tratamiento o iniciarlo hasta que te pueda ver tu médico de cabecera, con sustancias naturales que no te van a provocar adicción y que se toleran muy bien y que producen y que apenas tienen efecto secundario. Utilizamos la grifonia, el azafrán, la valina y la vitamina B6. Todo esto en un complemento que tiene bonito hasta el nombre, porque se llama Temple, ¿vale? Temple viene en cápsulas y habría que tomar una cápsula por la mañana y otra por la noche, todo el tiempo que necesitemos tomarlo.
Fíjese que vamos a recuperar cuáles son los principales ingredientes que usted nos ha dicho de Templen y luego le pregunto una cosa.
Perfecto.
La fórmula única natural de Temple d'Amaen conté grifònia, safrà i vitamina B6, entre altres ingredients. La vitamina B6 contribueix a la funció psicològica normal i també al funcionament normal del sistema nerviós.
Claro, fíjese, porque estaba escuchando, ¿no?, el Temple d'Amaen, que nos puede ir bien para esos momentos. Ahora nosotros hoy lo hemos unido al tema de la pandemia, ¿no?, que a veces, pues, uh-huh. No sé, doctor, nos como que nos cerramos tanto con nosotros mismos, ¿no?, que ya al final ya no sabes ni cómo actuar. Es decir, me explico, dicho de otra manera, que ya no sabes si ser prudente, si relajarte un poco, ¿no?, si seguir, obviamente, ¿no?, seguir con las restricciones también personales, cabe decir, mascarilla, higiene de manos, ¿no?, distancia, pero es que al final dices que se me está pasando la vida, no la estoy viviendo, no sé, ya ve que hoy soy un poco filosófica. Hombre,
vamos a ver, yo creo que la tendencia a la hora de enfrentarte a este problema, a esta pandemia,
ahí.
Es que ya estamos, bueno, pues en los países desarrollados la mayoría de las personas estamos ya vacunadas y requete vacunadas, que el virus, la tendencia natural del virus, de un virus, es hacerse cada vez más transmisible pero menos letal, puesto que necesita el huésped y las células del huésped para vivir, y ahí estamos tendiendo. Entonces, al haber mayor cantidad de gente infectada, mayor cantidad de gente que se hace inmune. Entonces esa es la tendencia natural de un virus hasta que desaparezca. Ahí estamos probablemente ya nosotros.
Estamos en ese variante. Punto.
Uh-huh. Estamos en ese punto, ¿no? Entonces, si se sigue vacunando, se sigue vacunando a la población más pequeña y empezamos a vacunar al resto de los países subdesarrollados, pues llegará un momento en que esta pandemia se trate como una endemia, como si fuera la gripe. Todavía no hemos llegado a esa situación, pero a eso tendemos, ¿no? A que lo tomemos ya como otro virus más respiratorio que probablemente se quede con nosotros, que tengamos que, pues al cabo del año a lo mejor ponernos una dosis de recuerdo, sobre todo si ha habido algún tipo de variante o algún tipo de cepa diferente. Vendrán vacunas que ya serán esterilizantes, eso quiere decir que ya no contagiaremos a la hora de ponérnosla. Y hacia eso tendemos, a que llegue un momento en que el conteo ya no se haga por la incidencia, sino como se hace otra con las gripes, pues por el número de ingresos, el número de complicaciones, el número de fallecimientos, etcétera. Y ya no será un seguimiento minuto a minuto y segundo a segundo de esta enfermedad. Y bueno, pues en los momentos en los que estemos peor tendremos que tener algún tipo de cuidado más, y en los momentos en los que estemos mejor, pues creo que volveremos otra vez a la normalidad. Yo es lo que pienso por las noticias en las que yo estoy, en los chats en los que estoy, en mi experiencia personal. ¿Que no hemos llegado todavía? No, por supuesto que no hemos llegado, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Pero que probablemente a lo largo de este año, si todo sigue más o menos como hasta ahora, consigamos llegar a ese punto, pues a lo mejor sigue.
Tres quarts d'una, seguim avançant a l'espai de salut natural per tothom. I ja sabeu que, clar, hem passat un poco, doctor, passamos de la teoria, vamos a passar a la pràctica, doctor Valverde, si le parece, perquè ja sabeu que ens podeu enviar a través d'una nota de veu al vostre dubte mèdic al 663-99-30-62 o també a un email al mati@radiostel.cat. Vamos a leer este email, que es de Lucía, de Montornès. Dice, buenos días, doctor Valverde. Dice, en primer lugar, felicidades por el programa, los equipos de Radio Estel, como por el espacio de salud natural. Soy usuaria de más de lo natural que de otro tipo de medicamentos, comenta Lucía. Llevo unos días, doctor, que vine de viaje y con el tema de la altura cogí un dolor de oídos que me lleva varios días dando molestia. No se me acaba de ir. Quería preguntarle qué puedo tomar para este tipo de problema. ¿Cómo podemos ayudar a Lucía?
Hombre, habría que saber cuál es el problema del dolor de oídos, porque muchas veces con la descompresión, aunque las cabinas de los aviones están presurizadas y la presión es poca, pero hay gente que tiene un oído muy sensible o muy delicado, lo primero que tiene que hacer es ir al otorrino para ver que no se ha producido ningún tipo de patología a nivel del oído medio interno, ¿vale? Eso es fundamental, porque a lo mejor puede haber pequeños desgarros timpánicos o roturas timpánicas que sean la causa de este dolor intenso de oídos, porque si no, una vez que tomas tierra tendría que pasárselo. Mientras que puede ir a ver al otorrino, yo le recomendaría empezar a tomar dos cosas. Por un lado, más omega punto rojo, tomar dos perlitas juntas en una única toma de más omega punto rojo y que lo mantenga ya de por vida, y para aliviar el dolor que utilice el efecto de curín. Curín son cápsulas. Puede tomar una diaria también todo el tiempo que necesite. Y si ahora está con un dolor más intenso, durante varios días seguidos, podría tomar otra segunda cápsula de curín al día.
Vale, de acuerdo. Esto es lo que le iba a preguntar, ¿eh? Si vemos que el dolor se intensifica, podemos aumentar la toma de curín, ¿no?
Sí, sí. De forma puntual, forma transitoria, sí.
Vale. Vamos a seguir repasando otras consultas, otros emails. En este caso es Mary Chey. Dice, doctor Valverde, les escucho desde el país de al lado, Andorra. Quería primero preguntar si vuestros productos llegan al territorio del Pirineo y si es así, ¿qué me recomienda para los mareos? Llevo días con las cervicales y lo achaco a ello, pero me gustaría que me recomendase. La verdad es que estoy como una sopa sentada. La verdad, no me pasan estos mareos, pero a la mínima que me levanto es cuando me viene todo. Muchísimas gracias y saludos desde aquí arriba.
Bueno, la primera pregunta no lo sé. Tendría que hablar con el laboratorio, porque no sé si llega hasta Andorra. Bueno, el servicio que hay a domicilio.
En principio, ¿no? Claro.
Entonces tendría que... No, yo creo que no.
Ah,
bueno.
Vale. Bueno, hacemos una cosa, que llame al teléfono de Maen, ¿no?
Exactamente, que llame al teléfono de Maen, que explique su situación y a ver de qué manera se puede solucionar, que seguro que la hay. Y luego, para este tipo de vértigos posicionales, yo le recomendaría tomar dos complementos alimenticios. Por un lado, el Coral Cart. Tomar una cápsula de Coral Cart en desayuno y otra cápsula de Coral Cart en cena. Y también tomar el más omega punto rojo, dos perlas en única toma al día. Así que Coral Cart y más omega punto rojo.
Y doctor Valverde, estos mareos que es el que provocan las cervicales, ¿no? Que comentaba Meritxell, ¿no? Dice, me quedo como una sopa. ¿A qué se deben? Porque entiendo que a veces desaparecen de un día para otro, doctor. ¿Es así?
Bueno, el tema del mareo como tal, muchas veces no tiene una causa concreta que lo produzca, salvo que sea un vértigo laberíntico o sea una enfermedad de Menier o cualquier tipo de vestibulitis del oído interno, que eso sí que produce un mareo, pero es un mareo muy florido, porque es como si te montaran en una noria y te empezaran a dar vueltas rápidamente, ¿no? Que eso es diferente, ¿no? Porque te produce muchísimas náuseas, muchísimos vómitos, inestabilidad, etcétera, etcétera. Pero esa especie de mareo, como decía ella, como de embotamiento cerebral, como de sensación de inestabilidad,
sí.
Bueno, a veces pueden ser provocados por las cervicales, que pueden pinchar unas arterias que pasan por la parte posterior y que van a dar riego a una zona del cráneo que tiene que ver un poco con la estabilidad, pero muchas veces tampoco existe una causa justificada que lo produzca, ¿no? Entonces, bueno, pues buscando un poco toda esta causa multifactorial de esos vértigos o de esos mareos, es por lo que recomiendo el efecto de sumación de los ácidos grasos esenciales omega-3 en forma de más omega punto rojo, y para reforzar las estructuras óseas, cervicales e incluso los huesecillos de nuestro oído interno, utilizo el efecto conjunto del cartílago de tiburón junto al coral marino que aporta el Coral Cart.
Fíjese usted, antes de acabar, Gabriel de Cervera nos acaba de escribir y dice que nos está escuchando, que él tiene problemas de cervicales y que le recomendaron que hiciera movimientos de mandíbulas. Y quiere preguntarle al doctor Valverde si esto sirve de alguna cosa o no.
¿Movimientos de mandíbula?
Pone movimientos de mandíbulas. Entiendo que igual debe ser como masajes, ¿no? En la mandíbula. No sé si tiene alguna cosa que ver la mandíbula con las cervicales.
No tiene nada que ver. Una cosa es la articulación temporomandibular que va por un lado y que eso puede tener algún otro problema, pero en realidad con los vértigos y los mareos, afectaciones de la articulación temporomandibular no tiene nada que ver. Yo creo que no, para nada, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, doctor Valverde.
Dígame.
Se ha acabado ya, por hoy.
Hoy he hablado yo mucho más que tú, ¿eh?
No, ¿en serio?
Hombre, por Dios, hoy te he quitado ya a ti la palabra.
No, hombre, no, eso no. Pero a mí me gusta, nos gusta en general escucharle, doctor Valverde.
Me encanta hablar con vosotros.
Venga, nosotros también. Nosotros también, doctor Valverde. Cuídese muchísimo y ya nos explicará de aquí una semana cómo evoluciona todo. Cuídese.
Venga, adiós, hasta luego.
Adiós, buenos días. I ja sabeu que... Mira, i fixa't, Marta Jarque, com estàs? Espera't, que donem temps.
Què ha passat al doctor Márquez?
No dono ni temps. Com?
Està bé el doctor Márquez, que sí. Diu que... Ah, vale.
Valverde, avui tocava.
Ah, el Valverde, no? Que sí. Dius que s'ho miri o no sé què. Què li ha passat? O no, m'he equivocat. És que he entrat a l'estudi i...
Has entrat directe i no...
Sí, no, em semblava que s'havia de mirar alguna cosa com si...
No, un oient que ens ha escrit i ens ha comentat que tenia problemes de cervicals.
Ah, deu ser això, doncs.
I llavors ha repreguntat un altre oient, el Gabriel, i ha dit això, que ell li havien recomanat uns massatges a la mandíbula
caram.
Fer passar una mica... Tu tens dolor de cervicals?
De tant en tant, sí. Sí, perquè, Mercè, a tu també et passa que escrivim en mala posició a l'ordenador.
Mira'm com estic posada ara mateix.
Fatal. Si et veiés el doctor Valverde...
Ja em picaria el crustó.
Per sort no ve l'estudi.
Fem una cosa. Per tots aquells oients que vulgueu o us interessin els productes de Maen, el que podeu fer és entrar a maen.es, o també podeu comprar els productes herbolaris per a farmàcies i alguna farmàcia a Barcelona, com la oient d'Andorra, entre a www.maen.es i a de ben segur que allà trobareu tota la informació que necessiteu, o si no també podeu trucar directament al 669-56-1768, 669-56-1768, són la gent de Maen, dieu el producte que voleu i els podeu comprar trucarà directament en aquest telèfon i us el porten a casa en 24 hores, depenent del destí on estiguis, i també si dius que ets oient de Ràdio Estel, doncs tindràs un descompte especial. Aprofita't. Aprofita't d'aquesta superoferta, Marta Jarque. Marta,
digue'm,
tens amb ganes de ballar.
Home, sempre. Madura. És que aquesta música està molt bé, la sintonia.
T'anima, no, està molt bé, està molt bé. Per tots aquells oients que no t'hagin pogut escoltar a primera hora del matí.
Primer dir-vos que escolteu la primera hora del matí, perquè sempre hi ha dues pistes i després no l'encerteu o no tineu. Escolteu-nos a 11:15 que comencem. Bé, la pista la donem allà als vols de les 11. I avui va de la Índia, Mercè, al Freqüència, perquè avui aquest país celebra el Dia de la República, celebra l'entrada en vigor de la seva Constitució l'any 1950, i Mercè, jo sé que tu vols saber com sona l'himne de la Índia.
A veure, com sona l'himne?
Mira, té lletra... Si ara em diguessis que no em trencaries una mica els esquemes. No. És un himne que té lletra i a més el canten a dues veus, és preciós.
Preciós.
Què et sembla?
Em sembla...
Sembla que estiguis a una classe de ioga, eh?
Sí.
Sí o no? Una mica sí, aquest to. Sí. Mira, es diu Yana Gana Mana.
I com?
Yana Gana Mana. És, voldria dir, la ment de tota la gent. M'has de creure que vol dir això?
Jo tot el que tu diguis m'ho crec, Marta Jarque. Hem de començar per aquesta premissa.
Val, doncs fas bé. Fas bé, Noe, perquè és veritat. No domino l'idioma, però ho he buscat, m'he documentat. I mira, la lletra va ser escrita en bengalí per Rabindranath Tagore, que és un homo, era un homo universalis, que són aquestes persones erudites que ho saben tot i entenen de tot, perquè era, mira, escolta, era escriptor, poeta, músic, pintor, mestre espiritual, pedagog i reformador social. I també una mica dispers, suposo que era, perquè dominar tantes coses tampoc poses el focus en cap.
Val,
estàs d'acord o no?
Sí, sí, jo sempre estic d'acord amb tot el que tu diguis. On vols anar a parar?
No, doncs això, a la pista d'avui, però sempre em demanes doncs, que em posi una mica en context el Freqüència, i jo, com a bon alumne que sóc, deixeble teva, Mercè, ho faig els deures.
Cal que siguis deixeble, Marta.
El que no sabem, Mercè, si el Rabindranath Tagore també sí. Sabia jugar el joc que es va practicar per primera vegada a la Índia i que protagonitza avui el Freqüència Madurada, que és aquí on volíem arribar. Mira, aquesta segona pista que ara escoltarem ens transporta, Mercè, fins a una sèrie. Què faríem, sense les sèries? No en veiem gaires nosaltres,
no,
tampoc.
No pas,
tu sí, tu ets molt de... No, però em refereixo tu i jo. Tu i jo, no en veiem pas
no,
gaires.
No, la veritat és que no. N'hauríem de veure més, potser.
O no.
És que cadascú que faci el que vulgui, no?
Exacte. Però... Mira, és una sèrie que, de les poques que jo he vist, sí. Sencera, es va fer molt famosa l'any passat i protagonitzava una noia que dominava aquest joc d'orígens indis a la perfecció.
No hay ningún jugador en el mundo con tanto talento como tú.
Hay un jugador que me asusta.
¿Quién?
El ruso.
El ruso. És que els russos aquest joc també el toquen molt bé. I mira que la Índia i Rússia tampoc són països allò que des d'un principi relacionaries.
De
són dues
res.
Cultures molt, molt diferents. Però, sí.
I podem donar una pista a veure si vaig ben encaminada. És que estem aquí, Marta Jarque, per...
Mira, podríem jugar, per exemple, tu i jo.
Tu i jo podríem jugar?
Sí, si en sapiguéssim.
Igual jo en sé.
Sí, esclar.
Clar,
això no ho sé. Tu en saps o no?
Jo ho he intentat.
De fet, no és suficient,
eh? No és suficient.
No convalida, no et donen el títol per intentar-ho.
Ara anava a explicar una anècdota, però crec que
va,
no l'explicaré. No.
Per què?
No.
Sí, home, sí. No t'animes.
Si el Jorge no em posa la música, no l'explico.
Mira, està buscant com un boig.
No, en tot cas, la Olga Vallejo n'ha parlat avui a la
sí,
zona Vallejo.
Sí, exacte.
Ah, ja, pues llavors, exacte. Ja, ja sé, tens ubicat. Ja sé quin és ja l'he madurat prou.
Mira, sí. L'anècdota, la musiqueta de l'anècdota.
No, la qüestió és que una vegada doncs, vaig conèixer una persona
sí.
I sabia que a aquesta persona li agradava molt jugar aquest joc.
Ai, ja sé.
I a partir d'aquell moment doncs, vaig dir, va... Mercè, mira, va ser una manera per motivar-me i vaig aprendre a jugar aquest joc només per aquesta persona.
Ah, sí? I va haver el dia molt, que us vau enfrontar,
sí,
és a dir, vau fer un cara a cara
sí.
I què? Com va sortir ben parada?
Home, ell era un, com li diuen, maestro,
un mestre.
No? Un mestre, saps? No,
i el mestre, no... gran mestre.
Ara, doncs pues ell era un gran mestre.
Carai.
Sí, sí. Però mira, d'aquesta manera vaig aprendre a jugar. Ara, el que passa que aquestes coses sí que és veritat que són com...
S'han de practicar.
Bastant.
No és com el conduir, que quan ho aprens ja sempre més pots conduir. No. És una cosa que has d'anar fent al cap. Si ho sabeu des de casa...
Clar, amb totes aquestes pistes que hem donat, Què han de fer els nostres oients?
Com cada dia, escriure'ns un WhatsApp al 663-99-30-62 o un correu electrònic al matí@radioestel.cat amb la resposta a la freqüència madurada d'avui, de quin joc es tracta, que té orígens a la Índia.
Doncs moltíssimes gràcies, no, a tu, Marta. Com sempre et dic, no marxis gaire lluny, Marta, perquè queda't ja per aquí pels estudis, si vols. A partir de la una ens posem al dia amb les notícies a Molma Giró, Anna Closa o Xavi Toscano, un dels tres ens les donarà.
Ah, no ho sabem.
No, encara no ho sabem. Això és sorpresa.
Ah, molt bé.
Un moment, sortirà una
són
veu.
Dos.
Bon dia. Sempre són dos, sí. Informació general i esports.
Molt bé.
Però deixa'm dir-te una cosa, perquè després d'informar-nos, el que farem és parlar, atenció, amb Judit Colell, directora del Grau de Comunicació Audiovisual de la Facultat de Blanquerra, però és que a més també és la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, home, que ens parlarà de les nominacions als Gaudí, que van tenir lloc ahir. I després vens tu.
Ah, això, aquí no va parar.
Ens parlaràs de la llet, que es fa a casa nostra.
De bona llet.
Vinga, fins ara.